l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora. Passa, passa. Veu aigua?
Calia?
No.
O sigui, arribo a explicar-li en aquests 5 minuts que he tingut una setmana terrible, que gairebé no tinc veu, que vaig de cortisona fins a dalt, super amb una cara de que com si m'haguessin apaleau, mama, estic bé, no passa res.
Estàs fantàstica.
I el tio, el primer que diu és deixar-me en evidència un altre cop.
Com estàs?
O sigui, ni així tens baixes la... Ni així?
O sigui, jo sempre estic alerta.
O sigui, ni així baixes la guàrdia? Ni així, no fas ni una
mai,
treva?
En directe, mai.
O sigui, avui no t'han donat així com ganes de fer una treva i mimar i tal? No.
Què necessites, Maica? Què més
vols?
No
ho dic perquè... Jo avui perquè estic una mica xof, però la setmana que ve...
Vindràs amb tot.
Bueno, clar, i a més la cortisona, aquests primers moments que et deixen fet una merda...
Però després funciona.
No sé.
Has perdut la veu? Què t'ha passat?
Aquesta setmana vaig començar a quedar sense veu. És que no... El dia aquell que la vaig liar a part del directe cagant-me en tot...
Espera. És que aquesta setmana Maica Navarro a Telecinco li ha passat això.
A ver si ahora tenemos más suerte. Fíjate.
Ahora nos pues escucha
no,
ya
no,
nosotros.
No tenemos esa suerte, ¿verdad, Maica? ¿A que no me escuchas?
Me cago en la puta.
¡Ay, Maica!
Maica.
Mira, ahora que es cuando no tenías que haberla escuchado, es cuando la hemos escuchado. A una de que vuelve el sonido y...
Això és a Telecinco amb Joaquim Prat i el Manu Carreño, no?
Sí, la Patricia Pardo i el Manu Carreño.
Et van enganxar de ple, no?
No, bueno, no, perquè va ser un dia terrible. A més... Jo estava a les portes de la gossera de la Rabassada de Barcelona preparant una història per La Vanguardia, precisament del tema que parlarem avui, de l'operació de gossos i gats recuperats per aquesta operació conjunta, que per mi és una de les millors coses que han passat en els últims temps a nivell policial i que, lamentablement, per descoordinació dels gabinets de premsa, etcètera, dels responsables, no es posen d'acord per explicar-la, però vaja, ja ens encarregarem d'explicar-la. En qualsevol cas, allà no hi ha cobertura. I no només no hi ha cobertura, sinó que els responsables de la gossera de Barcelona em van tractar tan malament, em sap greu, però em van tractar tan malament. No em van deixar entrar, sinó que jo esperava una família de Madrid, que era una família que en el seu moment... Posem-nos al dia amb això de l'operació i t'explico el que feia. Mm. En aquest...
Vols que expliquem el que ha passat?
Sí.
És a dir, estem realment, aquest cas que explica la Maica és d'impacte, sí. Una trama criminal que s'ha destapat, que traficava amb cadells de gossos i de gats que venien de l'Europa de l'Est. Fa 3 anys, recordem que la Guàrdia Urbana de Barcelona va detectar un transport d'animals des d'Hongria que no tenia els papers en regla.
Sí.
I, de fet, el que passava és que eren gossos massa petits per viatjar.
Exacte.
No tenien la documentació necessària.
Exacte.
Per fer-ho. I aquests animals, sobretot gossos, però també el un gat, els criaven a l'Europa de l'Est i acabaven arribant aquí on eren venuts, aparentment legalment.
Sí, aparentment legalment, però aquí és una investigació que arranca la Guàrdia Urbana de Barcelona amb aquest transport il·legal que detecten amb una botiga que va tancar, que es deia Bitxets, i de fet Bitxets és el nom amb el que es bateja aquesta operació policial, i que finalment per diferents informacions que arriben a diferents cossos, a una jutgessa de Barcelona, la titular del jutjat 23, acaba muntant un grup conjunt on, o sigui, tots són iguals, que no té precedents a l'estat espanyol, on està Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, la Unitat de Medi Ambient, Saprona de la Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i la Policia d'Andorra. Tots aquests comencen a treballar conjuntament i durant un any el que li demostren a la jutgessa i a la fiscal amb documentació, amb escortes telefòniques, perquè aquesta jutgessa molt valenta autoritza escortes telefòniques per un delicte que la gent pot pensar maltractament animal en un principi. També els investigadors ja parlaven de crim organitzat i per tant estaven parlant ja de coses majors, amb seguiments, escortes telefòniques, i el que constaten és que hi ha tota una trama que funciona des de fa molts i molts i molts anys, que ha sigut capaç d'importar un número d'animals indeterminat, indeterminat, o sigui, són incapaços de saber quants gossos han arribat aquí. Més de la meitat morien en el camí, un altre percentatge molt alt, de gairebé el 25-30% moria a les botigues i als establiments, i un altre molt elevat, quan eren venguts per gent que creia que comprava un gos de manera legal perquè la documentació que rebia era falsa, perquè també hi havia la connivència d'una veterinària, presumptament. El que passa és que entraven en unes malalties que implicava temps de molt temps amb tractament veterinari, que també era una mena de guany. Aquesta operació va provocar unes detencions fa 2 setmanes a Barcelona, a diferents ciutats de Catalunya, també a Madrid, també a Andorra, on hi havia una botiga. No es va poder treballar a Kuwait, però allà a Dubai, però allà també a Dubai s'estava expandint el negoci, i el que de manera sense antecedents previs el responsable d'aquesta organització, un home de 35 anys d'aquí de l'estat espanyol, el que va fer és que està a la presó. I això no té precedents. El modus operandi, als països de l'est assisteixen autèntiques granges d'animals de determinades races que són com molt atractives. Per
les més cotitzades, no? Sí. Quines races són?
Estem parlant de caniches, chihuahuas, pomeranias, dàlmates, etcètera. Doncs bé, gossos pels quals hi havia famílies que podien arribar a pagar 5.000 euros. Doncs bé,
i que se't moria al cap de 3 setmanes, un mes.
No tots, evidentment, però un percentatge. En el trajecte, la meitat morien. Perquè els que feien, l'ofertaven molt cadell, molt, molt petit, falsificaven l'edat, i un cadell no pot viatjar ni tocar terra abans dels 3 mesos, no pots viatjar. Més tot un procés de vacunacions, d'estar amb la mare.
Feien veure que havien nascut aquí, entenc ja, no?
Exacte. Feien veure que havien nascut aquí, i a més tenien tota una xarxa que no només venien en establiments, sinó que també a través de particulars en el segunda mano, i en molts, molts portals on pots comprar gossos. Animals d'aquesta mena. Menys gats, però especialment estem parlant de gossos. Doncs bé, quan arrenca aquesta operació, a La Vanguardia, jo m'interesso, a més feia temps que estava al corrent i estava esperant que explotés i les detencions per començar a publicar, i bueno, doncs a La Vanguardia li donem bastant notorietat perquè creiem que era un tema pel que apostem, perquè és important. I em localitza per Instagram a un noi de Madrid, periodista, per cert, que treballa en un programa que a més després coincideix que tenim un amic comú, un periodista de Madrid, que està desesperat, la seva família, perquè ells han donat una paga i senyal per una cadell dàlmata. A més, amb unes circumstàncies familiars molt particulars, la mare, ells havien tingut un dàlmata durant que es va morir de vella, amb 16 anys, i la mare està en un tractament de càncer complicat, i bueno, doncs, hòstia, la il·lusió de tenir un cadell, teníem les fotos, havien donat la paga i senyal, i durant una setmana va trucar a totes les protectores i tots els refugis on podien estar per buscar la cadell, la cora, pel que ells havien donat aquesta paga i senyal. Perquè en aquests dies de l'explotació policial, entre Mossos, Guàrdia Urbana i totes aquestes policies, recuperen de botigues, del magatzems, amb uns estats lamentables, més de 550 cadells, que són repartits de manera urgent per diferents protectores, associacions de Catalunya i de tot arreu, on passen un primer període de quarantena per mirar que estiguin tot bé. El Col·legi de Veterinaris va fer una feina el dia de les detencions impecable. A cada un dels animals que va ser tret de la botiga era analitzat in situ. Bé, doncs el xaval desespera, com dius, si em pots ajudar, és que ja no sé on anar, i no la trobem, i és que tenim la sensació que no la trobarem. I, bueno, doncs poso a buscar... Ell tenia documentació, tenia fotografies, la foto estava per darrere l'onagrama d'una de les botigues, i bé, amb l'ajuda d'un inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, trobem a la Cora. Trobem a la Cora i, bueno, doncs imagina't... Guàrdia Urbana comunica a la gent del refugi on està la Cora que, bueno, clar, aquests gossos s'han de donar, i a més s'han de donar allà. Les protectores no poden fer criar aquests gossos que són cadells. També és veritat que tots els processos d'adopció de gent interessada s'han de mirar amb molta cura, i hi ha gent que, com aquesta família, doncs, ha quedat a les portes per aquesta paga i senyal. I jo no entro aquí ara amb el debat que moltes oients, estic convençuda i me'ls estic imaginant, s'estan plantejant sobre si comprar o no comprar, adoptar o no adoptar. Perquè això és un altre debat que ara no, jo crec que no és el que toca. I els localitzem i tal, i finalment els truquen per anar a buscar la Cora aquesta setmana. Fan un viatge a Madrid, i jo el que quedo amb ells és: ostres, us acompanyo a la gossera i fem el reportatge de la trobada, i un reportatge bàsicament emocional, sentimental. Bueno, doncs li explico, faig arribar a la jutgessa, tot i que no hi ha secret d'actuacions, que faré aquest reportatge, també a la als premsa de l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, diuen que jo he demanat molt tard i que entrar a la gossera no es podrà. Però no és només que no em deixin entrar a la gossera, és que durant 3 hores van estar amenaçant a totes les famílies que anaven a buscar gossos de que no havien de parlar amb mi, sota gairebé ni parlar ni deixar fotografiar l'animal. De fet, va sortir una dona...
De fet, tu, al directe, al punt aquest de directe...
No, però espera, el tema era... O sigui, arriba la situació i jo estava ja histèrica, perquè histèrica per la sensació d'incomprensió, però per què? Va sortir una dona amb un caniche i amb la seva filla. Jo tinc dos caniches. I a part de que era claríssim que aquests caniches eren recuperats de l'ostoperació, me'n vaig anar cap allà de... Ostres, és de bitxets. La dona, que ja l'havien advertit gairebé que jo era un dimoni amb potes, amagant l'animal. No, t'apropis. Què passa? No, aquest és nostre. Hem vingut a vacunar-lo. Mentint davant de la filla, dius... Hòstia, estava enrabiada, cabrejada, trista. No hi ha cobertura a la rebassa. I jo portava 3 hores allà, de molt mal humor, havia d'entrar a fer un directe per parlar del canvi d'advocat del Dani Alves. Bueno, canvi d'advocat no, Dani Alves, que ha renunciat a l'advocat, al Cristóbal Martell, i li va demanar la vènia fa 2 setmanes per una altra advocada, per la Guardiola... Imma Guardiola, bueno, per una advocada de cognom Guardiola. I en aquell moment, quan estic a punt d'entrar en un punt que tinc cobertura amb el meu càmera de sempre, que és l'Ismael, i quan estic a punt de començar, la connexió entre el meu micròfon inalàmbric i la càmera deixa de funcionar. Ho arreglem, i quan estic a punt de tornar a entrar, el meu inalàmbric, amb el que jo escolto, perquè no el veig, al Joaquim Prat i a la Patricia Pardo i al Manu, que m'havien de preguntar per qui havia deixat aquí, es desconnecta i s'apaga. I en aquell moment el meu càmera m'està dient: parla, parla, que t'estan parlant. Però jo el que faig és... No sóc conscient de que estic punxada en directe, agafo la pataca, que la tinc enganxada al vestit per darrere, i dic: me cago en la mi puta mierda, porra, que vaig dir. I
et van enganxar.
A més, amb una cara de mala hòstia.
Sí, sí.
I jo volia entrar després per demanar disculpes, perquè feia molt que no la liava parda, però ja no vaig poder entrar perquè no havia temps.
Escolta, Maica, què passarà amb tots aquests animals?
I a tot això... Això va començar a quedar-me sense veu, i vaig acabar amb la...
Cortisona.
Abans de la cortisona, amb la cadira de l'otorrino, gràcies al Josep Cuní, que m'ho va fer d'urgència, que m'atengués un dels millors...
Josep Cuní?
Tu has anat mai a l'otorrino?
No gaire, no. Però Josep Cuní es diu?
No, collons, Cuní és el Cuní. Collons, s'ha de dir Cuní al Torrino. Cuní és el Josep Cuní.
Ah, d'acord.
Ho has Josep Cuní el vaig, el
ho has explicat d'una manera?
No. Sí. El que passa que el vaig trucar per dir-li: ajuda'm, que
però per què?
No,
perquè el Cuní es queda afònic de tant en tant.
Ara fa molt de temps que no, però ell als matins havia tingut grans afonies. I el seu Torrino és el doctor Claros, que és molt... I em va atendre jo tal, i em va fotre aquella cosa horrible d'una càmera, d'un pal...
A dins.
Bueno, li vaig vomitar la primera papilla.
A veure, escolta'm una cosa.
Bueno, què passa? Que aquest no ha vomitat mai, ni el seu fill l'ha vomitat a sobre.
Sí, vull preguntar, què passa amb tots aquests animals?
Recuperats. Sí. Bueno, ara estan... Hi ha un procés judicial, per tant, és com quan hi ha una operació policial d'intervenció de cotxes, de motos, de qualsevol bé que passen sota la tutela judicial fins que hi ha una sentència i deixen d'estar sota la tutela judicial. La jutgessa seria la tutora judicial d'aquests 500 animals. Però, com estem parlant de cadells, el que fa és cedeix aquesta tutela a les diferents protectores, que ara el que fan és són processos de cessió, que quan acabi el procés judicial, parlem de sentència ferma, podem parlar d'anys, es convertirà en una adopció. Per tant, ara estan cedits fins que arribem a un moment que seran adoptats. Què passa? Hi ha molta gent que en el primer moment va començar a col·lapsar gairebé les centraletes i l'Ajuntament, i això a l'Ajuntament, a tots els ajuntaments, cada ajuntament té una oficina de protecció d'animals que se'n cuida del benestar d'aquests animals. El que ha de fer és filtrar molt bé aquestes trucades, que hi hagi un... O sigui, que no hi hagi primer un interès de lucrar-se per darrere, etcètera, etcètera. Les milions casuístiques que puguin haver al darrere, perquè són animals amb una carència sentimental en aquests moments d'afectiva molt potent, però que s'han de... que necessiten una família.
10 i 21. Aquest ha estat un dels focus d'aquesta setmana dels quals s'ha ocupat la Maica Navarro, aquest cas de maltractament animal. Però l'altre és que els Mossos han detingut 10 lladres de rellotges en només 24 hores. De fet, els robatoris de rellotges, hem parlat alguna vegada, són una modalitat criminal que està clarament a l'alça. Durant la setmana passada es van denunciar 25 robatoris de rellotges d'alta gamma.
Va ser una setmana bastant... Estem parlant només de la ciutat de Barcelona, perquè també s'estan robant rellotges a altres indrets.
Escolta'm una cosa. Està passant una mica com aquell cas que dèiem la setmana passada amb la Fàtima Llambric, amb el tema de marihuana, que segons es trobin tantes plantes ha deixat de ser notícia? Segons tants robatoris ha deixat de ser notícia? I després hi ha una altra cosa, que és que... Qui s'atreveix a portar rellotges de tanta alta gamma pel centre de Barcelona, no?
Clar, tu a la gent no li pots dir que no ha de portar rellotges. La gent ha de tenir sentit comú. I tampoc pots fer un argument de dir... Vostè, si anés de passeig a la favela més important de Rio de Janeiro, portaria un Rolex de 500.000 euros... Perquè jo em nego a fer aquesta reflexió de... Vostè s'hi ha de passejar pel Passeig de Gràcia mirant els aparadors de Chanel, de Prada o... Jo què sé, fent el que vulgui, ha de portar... O anar a un bon restaurant de Ciutat Vella, ha de portar... És una inconsciència portar un rellotge de 500.000 euros? No sé, cadascú sap el que ha de fer i no crec que la societat i l'ésser humà hagi de ser nens petits. Tu, sí, al teu fill sí que li has de dir... el que està bé i el que no està bé, el que ha de fer i no ha de fer. Però la gent adulta, amb una capacitat de conversa aquestes peces, jo crec que no. El percentatge de rellotges robats és mínim comparat amb totes les altres coses que roben. Telèfons mòbils, carteres, bolsos, cadenes. El que passa és que és molt llaminer, perquè parlem de peces d'un valor brutal. I és tan llaminer que els lladres ja els hi surt a compte. I cada cop hi ha més lladres que s'han passat. Al principi era un delicte que només era patrimoni d'unes bandes organitzades, que especialment havia uns italians molt made in Italia, d'una mena de delinqüent molt sofisticat, que o fins i tot d'algerians del sud de França, que tenien una metodologia i una precisió a l'hora de robar, d'emportar-se el rellotge sense fer mal, que hi havia moments que gairebé la víctima ni s'assabentava. Hi havia una certa... poesia a l'hora d'explicar-ho, perquè era gent que és que no se n'adonava, però era gent que és que, a més, eren víctimes que s'estudiaven, s'havia demostrat com aquests delinqüents aconseguien models i entrenaven la manera de treure't el rellotge. Ara ja és un campi qui pugui, i si t'haig de fotre quatre hòsties i tirar-te a terra i donar-te patades perquè deixis anar la mà i em treure't el rellotge o arrencar-te'l, tots aquests rellotges porten un sistema de seguretat per una qüestió de seguretat del que el porta. Imagina que jo m'enganxo aquest rellotge amb un tren i hi ha una força, a partir de determinada sobre. Força sobre, doncs perquè no t'arrencar-te la mà. Doncs això ho saben ells. I per tant, ara ja ha perdut tot tipus de res. I per tant, ja et dic, és mínim el percentatge en relació amb altres tipus de delictes El que passa és que és veritat que ha provocat que Mossos d'Esquadra a la regió de Barcelona tingui un grup específic que es diu Titani, que l'any passat a l'estiu ja estava dissolt, ara és veritat que a l'estiu ja no sabem en quina estació estem, però torna per continuar actiu, perquè és que ja, és que no, dius tu, és veritat, la crònica era 25 en, aquest, en 48 hores, però és que estem, no, 10 ja detinguts en 20 i escaig d'hores, però és que cada dia els fures de Ciutat Vella de l'Eixample, aquest grup Titànic està fent detencions de rellotgers. I a la crònica de La Vanguardia, l'última frase deia que tots havien quedat en llibertat. I la gent, els lectors, via comentaris de la informació a la web o via piulada a Twitter, s'escandalitzaven per... Però clar, moltes d'aquestes detencions havia sigut tentativa. I per tant, tu no pots fotre... Amb tot el respecte, tu, si tu portes davant del jutge a 6 senyors, tot i que tinguin antecedents, que els han detingut infraganti perquè en aquell moment els havien identificat, els estaven seguint, i en el moment que van a robar a s'abalança en contra de la víctima, els detenen, i gairebé amb la mà al rellotge, i recuperen el rellotge, tenen la declaració de la víctima, els tenen... Això no pot ser a la presó. I ha d'haver-hi una altra manera de fer les coses.
I notaves indignació per part dels lectors?
Ja n'estava indignat. Bueno, okay, vaya, i veus què? Sembla un xiste. Tal. Jo ho entenc, sí, ho entenc, però per això jo recordo molt l'època del major Trapero, com tota aquesta voluntat i necessitat de treballar en fiscalia, judicatura, i buscar altres maneres d'acabar amb una certa... acabar. Combatre una certa delinqüència que fa molt mal i que ha estat de pujada evident a la ciutat de Barcelona. D'altres no, perquè Rubí és un oasis i baixa. I Santa Coloma Gramenet també.
També baixa.
Les dades són brutals, però vaja.
3 minuts per arribar a 2:15 del matí.
Avui
Maica Navarro.
Avui estàs cabrejant.
Moltes gràcies. No. De cap manera.
Però la meva veu com la veu?
Jo l'he vist bastant bé.
Sí?
Et passa sovint que et quedes afònica?
No, feia molt. Només de petita, perquè anava l'ú de gas, cantava tot, i l'endemà quedava muda. A l'època del Cuní m'havia caigut unes bronques, arribar a plató i no pogué articular
paraula. Estàvem buscant un document del Josep Cuní afònic, però no l'hem trobat.
Afortunadament. Te vale. Ara, tu momentazo de Cuní o Torrino, el meu és el doctor Clarós.
Doctor Clarós. No, ho has dit tu, jo no, el meu moment no ho has dit tu.
No, tu ho has dit.
Has dit que anaves a la Torrino Cuní.
No.
No sé, recuperarem el tall.
Pues ja recuperarem. Ara tenir sempre la raó.
Gràcies.
Em vaig a menjar una entrepà de tonyina.
Ben fet.
Bon
profit. No, jo aquí fins la una. Salut. Ara anem cap a Girona. De seguida descobrireu la història de l'Eduard i el Nil Solà. Ara al suplement. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.